Sí, no? Quin dia per marxar, no? Per enlairar-se. Que seria una bona traducció. 10:29, les 5:29. Anem una miqueta de retard, és habitual amb nosaltres. En fi, som un desastre complint les nostres escaletes, els nostres guions. En fi, algun dia n'aprendrem. Tenim aquí asseguda amb nosaltres i estem molt contents perquè avui ens ha vingut a visitar, a veure una Conxa Pisà. Ja heu reconegut doncs, per aquesta melodia, aquesta sintonia que sempre doncs, d'avançada la presenta, més enllà de les nostres paraules, en el seu espai de dietètica i nutrició. Bon dia, Conxa.
Bon dia a tothom.
Oh, que bé que sona. Aquí, quan ho feu en directe aquí a l'estudi. Com va tot?
Bé, molt bé. Molt bé, beníssim. Voltros?
També, doncs ja ho veus aquí, engrescats. Mira, fixa't, mira quin paper, quin calendari, quin organització doncs, d'entrevistes i debats electorals ja de campanya, que aquest divendres comença la campanya electoral i estarem distrets. En fi, la gent doncs, vol escoltar propostes dels partits i tots aquells indecisos han de decidir doncs, a qui votaran. Bé, els àpats és com una elecció, eh? Has vist quina analogia? Quina, mm-hmm. No? Cada àpat que fem és com unes eleccions. Què trio? Trio el partit de les proteïnes? Trio el partit de la porqueria? Trio el partit dels hidrats, i en fi, ens ofereixen propostes, no? I hem d'escollir, no? Has vist? No, ja sé que no, però lo normal és votar-los a tots, no?
En relació a l'alimentació...
Menys les porqueries?
Sí, exacte. En relació a l'alimentació, pues, òbviament, des del meu punt de vista i sempre el que intentant transmetre és una alimentació pues, variada, equilibrada i completa, no? I això reporta que hi ha un equilibri dins de tots els grups de macronutrients, tant siguin hidrats com proteïnes com greixos, òbviament saludables, i que sempre hi ha una font de vitamines i de minerals proporcionada per les fruites i les verdures, i això pues, ens reportarà uns beneficis no només a la nostra salut, sinó també a nivell pues, emocional i a nivell tenir una bona relació amb l'alimentació, que és un poc aquest tema que veníem a tractar avui, aquesta relació amb l'alimentació.
Molt bé, els tipus de gana, com la ment doncs, mos fa decidir què mos ve de gust, no? Què necessitem per menjar, no? I com de vegades mos juga males passades, no?
Sí.
Component emocional, no? De la gana.
Sí, bueno, diguéssim que xerrant de dins dels tipus de gana podem trobar molts de tipus diferents, és a dir, per una banda pues, podem trobar, per exemple, la gana olfativa, que seria aquella que pas per davant de la panaderia i de repente pues, fa una bona oloreta en el pan recient fred des de matí i m'entra aquesta gola, no?
Ai, sí, un croissant calent, calentó.
Sí. Després podríem trobar, per exemple, la gana d'escor. És a dir, arriba pues, Pasco o Nadal i la meva paradina té costum de fer un plat molt típic i arriben aquestes fetges i a lo millor jo m'entra aquella gana de fer aquell menjar pues, puntual. Això seria una gana que ve pues, de sentiments, no? Descrita com a gana del corazón. Després poden trobar una gana visual, per exemple, arribo a casa nostra i vaig a la meva parella menjant un plat de macarrons i allò m'entra gana d'aquell plat en concret, no? És a dir, de dins dels tipus de gana hi ha molts de tipus diferents. El que m'agradaria especialment a la sessió d'avui és transmetre consciència i un poquet de llum a diferenciar dos tipus en concret.
Ah, d'acord.
Val? Per una banda, el que coneixem com a gana real o fisiològica, uh-huh. I per altra banda, el que coneixem com a gana emocional o adònica. Mm. I una paraula que se sol dir molt aquí a Formentera...
Gola.
Sa gola, exacte.
Ah, ja.
Exacte. Entonces, anem a descriure un poquet les característiques de cada una.
Molt bé.
En relació a la gana real o fisiològica, neix de les cèl·lules. Aquestes cèl·lules que necessiten alimentar-se. Alimentar-se com a procés voluntari, en el que jo decidiré que tri, no? Neix de les cèl·lules, és una gana més gradual, és a dir, jo em desperto a les 7, per exemple, i no tinc gana, cap a les 8 puc tenir un poc més de gana i a les 9 ja necessitaries molt.
Això en el teu cas o parles en general?
No, en general, per exemple, a les 12... Bueno, no tothom s'aixeca amb gana, òbviament.
Jo sí, eh? Jo, clar, és que quan m'has dit això, jo m'aixeco, mira, a les 7. Sí. i a les 7 i 20 ja m'estic fotent dos torrades de pa amb oli i alguna cosa, o més dolç.
Més dolç, t'agrada més dolç?
Sí, jo el mateix, sí. Amb oli amb melmelada o mantega amb melmelada. I jo sí, jo necessito menjar per activar-me.
Bé, això seria el que venc a descriure, en aquest cas, seria, dins d'aquestes característiques d'aquesta gana real, és que és més gradual, és a dir, tens gana real perquè neix de les teves cèl·lules que necessiten nutrir-se per poder funcionar al llarg del dia, i podries menjar o esmorzar, en aquest cas, una torrada dolça, si la tens a disponibilitat, però si, per exemple, un dia t'aixeques sense pa i hi ha una altra cosa, podries menjar una altra cosa, no? Perquè tens una gana
fruita
real. Sí, no te pateix algo molt puntual, que és una característica de la gana hedònica, val? Emocional.
Dubte, perquè és com jo crec que hi ha una part psicològica de dir, si no començo el dolç amb... Si no començo el matí amb dolç, és com que m'ajuda a llevar-me.
Te dona motivació.
Motivació, saber que hi haurà algú dolç que m'agradarà, soc llaminer, soc golós, i que hi haurà algú... Perquè hi ha hagut èpoques de la meva vida que sí que he passat dir, bueno, doncs no esmorzaré fins d'aquí un parell d'hores o així, perquè durant un temps vaig sentir que era interessant durant les primeres hores del matí no menjar res, i com que es diu de tot en aquest àmbit. I ara ho tinc com molt implantat en el meu esquema mental de quan em llevo menjar cafè i prendre cafè i menjar, i és com que sóc un home nou al cap de mitja hora, 40 minuts.
Bé, però és la teva rutina. És a dir, està bé si tu tens una bona relació amb l'alimentació, sigui dels tipus que sigui, no? És a dir, si a tu això ho fas i ho fas amb satisfacció, no hi ha una pèrdua de control, és a dir, que es fas el teu ritual de les torrades, les manges, tranquil, que sé que això a vegades te falla, Bernat. Les manges sense menjar ràpid, sense engullir.
Sóc com un ogre, tio.
Pues això reporta una bona relació amb l'alimentació, no? Tornant a lo que se gana fisiològica, se gana celular, pues les característiques serien aquestes, no? Que mos proporciona satisfacció, mos proporciona control, podem fer qualsevol tipus de plat, per exemple, a l'hora de dinar. A lo millor hi ha dies que tens un plat de llenties o un de macarrons o una amanida amb carn, tindràs el que tindràs, ho menjaràs perquè tens ganes a l'hora de dinar, bé sigui la una, les dues o les tres, i això te reportarà uns beneficis, tant a nivell emocional com a nivell de físics, no? I aquestes són les característiques de lo que reportaria una gana fisiològica. Per altra banda, en relació a la gana emocional, és aquella que neix de cop. Per exemple, me fa gola patatilles, o me fa gola palomites,
sí.
O me fa gola inclús un plat de llenties. Pot ser un aliment saludable o no saludable, però apareix de cop i generalment ve acompanyada d'emocions, bé siguin positives, negatives o neutres.
Sí, entenc el que dius. És com una voràgine que no pots aturar, eh? És curtcircuitar aquesta ànsia. Costa una voluntat que...
Has descrit la paraula ànsia, con lo qual aquí vendria una emoció negativa, no?
En aquest cas. Sí.
Pot ser una gana emocional que nesqui d'una emoció positiva, com seria la felicitat, per exemple, per a una celebració. O pot ser una gana emocional neutra, per exemple, pues, avorriment, no? La cosa és que quan nosaltres, per exemple, feim aquest tipus de gana, que necessitem inclús anar al supermercat a comprar aquella cosa, val? Perquè tenim molta, molta gola, i ho feim menjant ràpid, hi ha una pèrdua de control, i això el que reporta és un malestar, una insatisfacció i una mala relació amb l'alimentació. Aquí s'estableix un conflicte, i aquest conflicte s'ha d'anar a sanar, perquè no s'estableix una bona relació amb l'alimentació, no? En el final, comprendre que els aliments, pues, són els nostres amics, tots ells, i tots tenim aquesta gana emocional perquè som éssers humans, jo inclosa, que mira que intent connectar amb aquests dos tipus de gana. Però quan hi ha conflicte, pues, hem d'anar a sanar això. És a dir, quan se repeteix sempre el patró de que per una emoció negativa se conducta es menjar, i això reporta un malestar, una insatisfacció, un malestar digestiu o una culpabilitat, s'ha d'anar a fer feina en les emocions que se tenen.
Ah.
I trobar ferramentes perquè quan aquestes emocions negatives sorgeixen, la conducta no sigui sempre anar a menjar. Val? Perquè si no, pues, acaba generant aquest conflicte interminable.
Jo tinc algun amic que Bé, té problemes d'ansietat greus, o sigui, ansietat, depressió, etc. I que, en fi, tenen... O sigui, no poden estar bé mentalment i perdent pes, no? O sigui, si vincula, la diríem, al sobrepès, perquè calmen, perquè no poden evitar... no menjar amb molt formatges o tal, perquè hi ha tot aquest treball de fons psicològic, doncs, que per les nostres exigències de rendiment constant en aquesta societat en la que hem de treballar, tenim fills, hem de fer la compra, hem de... Doncs, I és una llàstima perquè està detectada la problemàtica, però no pot sortir d'aquest cercle.
Yeah. Bé, aquí hi ha un tema...
patològic.
Aquí hi ha un tema en el cas de la nutrició que s'aborda en la paraula de psiconutrició. Òbviament, jo com a dietista nutricionista no puc entrar més. Aquí acompanyaria de la mà d'un psicòleg, no? Però, bueno, quan tenim tema d'ansietat, que com bé expresses en aquest segle XXI, l'estrès està a l'ordre del dia, aquesta falta de tiempo... pues bueno, contemplar el nostre estil de vida, no? I començar a fer feina amb com nosaltres pues mos gestionem emocionalment, si som sedentaris o no, per baixar aquest cortisol, que és aquesta hormona de l'estrès, pues fer exercici físic, fer algo que ens agradi i començar aquí pues a tenir un equilibri amb tot, no? I fer feina també moltes vegades amb el tema que és de l'alimentació emocional. A vegades sorgeixen també el que són els trastorns de conducta alimentari, que venen també per el tema de l'autoestima com a etiologia, no? És a dir, trastorns de conducta alimentari, com poden trobar trastorns de tracón, o anorèxies, o bulímies, o altres que no són tan comuns, com serien la vigorèxia o sortorèxia, venen d'una etiologia moltes vegades emocional, no? O familiar, o per falta d'autoestima, no?
Són paraules que venen de l'àmbit, doncs, de... en fi, els trastorns alimentaris que es van, diríem, generalitzar o van començar a familiaritzar-nos amb ells, doncs, als anys 90, jo recordo, i que avui en dia es fan servir per a descriure, doncs, comportaments compulsius que tenim en altres àmbits de la nostra vida. Per exemple, mirar sèries. No som capaços de mirar-ne un capítol, no? O sigui, això li passa a moltíssima gent i està descrit. O sigui, hi ha gent que diu, vaig a mirar aquesta sèrie, no és capaç de mirar-ne un capítol cada dia. Comença a mirar la sèrie i es fa a les 11, a les 12 de la nit, a la 1, i segueix mirant amb el sentiment de culpa, o sigui, anar a dormir, i es fa un altre con de sèries. I ja es publicita així, les plataformes diuen, fes-te un altre con de sèries.
Ah, sí?
I és un comportament bulímic.
Sí, bueno, jo en el tema de les sèries ho desconec, de fet. He mirat només una sèrie en tota la meva vida.
Què dius ara? Quina va ser? Exclusiva, sí. Conxa, quina va ser?
La de Friends.
Ah, Friends,
I perquè sortia per la tele, perquè sóc fatal en les tecnologies, no? El tema de les sèries les desconec. El tema de l'alimentació, bé sigui...
A veure, un exemple.
Sí. El tema de l'alimentació, bé sigui trastorns de tracón, anorexia, bulímia, sí que hi ha un comportament pues, compulsiu, no? Diguéssim, en el cas del tema de l'atracón, pues, a vegades s'acompanya que menjar amb pèrdua de control, amb malestar... Són persones que generalment van a menjar quan no hi ha ningú a casa, ho fan d'amagades, sí. A vegades tenen com aquesta sensació de por, de que les jutgin, etc. Després tenim l'anorèxia i la bulímia, que també donen molta força a lo que és la relació amb la nostra imatge corporal, no? La relació amb el pes. Per exemple, l'anorèxia ve amb les característiques de que són generalment atletes que tenen molt baix pes per la seva talla i per la seva edat, i estableixen com aquesta por a menjar per engreixar, val? I comencen pues, a fer característiques o conductes sense alimentació, com si que li costa molt menjar en públic, que tenen els aliments a trossets, que l'amaguen en els torcaboques, d'acord? I després la bulímia, que acompanya amb aquestes característiques iguals, com la por a sentir-se potser jutjada cap a la seva imatge corporal. També tenen conductes, certes conductes sense alimentació, però sí que acompanyen amb el fet d'esvomitar, d'acord?
I aquí... És un cas extrem, no?
Sí, i aquí bueno, no tenen per què tenir baix pes, generalment les persones que tenen aquest trastorn de conducta alimentari Però bueno, en tots els casos s'estableixen pues, una mala relació amb l'alimentació i són casos que s'ha de fer un abordatge nutricional i psicològic també, que suposo que amb el tema de l'addicció, les sèries, pues, també, no?
Imagina. Suposo que sí, si t'acaba condicionant doncs, els teus hàbits de descans i la teva, diríem, producció bàsica doncs, laboral o l'atenció familiar, suposo que, en fi, ei, sóc addicte a això com qualsevol tipus d'altra addicció, no?
Sí, sí, sí. Claro, aquí en tema de pantalla, jo ho relaciono amb l'alimentació amb el següent, no? Generalment a vegades ho feim més vespres, que és quan tenim més disponibilitat de fer-ho i sabem que el que ens transmet les pantalles és una activació, és a dir, a nivell d'ulls, la sensació és que és de dia i el nostre cos no genera les hormones per anar a dormir. Això com a conseqüència que genera que es rompen els ritmes circadians de la son, con lo qual això genera que el nostre cos està més estressat i a su vez aquest estrès ens genera a menjar ja d'una forma poc saludable. Val? En relació, personalment, la meva metodologia, en relació a l'alimentació, és no només contemplar que han de tenir uns bons hàbits a l'alimentació, sinó que és tot. I aquí els ritmes de la son juguen també un paper molt important, tot i que a vegades no li donen la importància que se mereix.
Molt bé, o sigui, ja tenim identificats aquests dos tipus de gana, almenys aquests dos que hem descrit avui, el que ha descrit na Conxa, el, diríem, el fisiològic, el natural, entre cometes, no? Uh-huh. I després aquest tipus de gana que, molt resumidament, doncs, podríem descriure amb aquest terme, amb aquest mot tan formatari que és gola. El natural, doncs, bé, ja hem parlat altres vegades, com és una dieta equilibrada, com hem de fer front a la gola?
Bueno, se poden proporcionar moltes ferramentes quan una persona ve a consulta per tractar aquest tema, se fan activitats d'escolta activa, se va a la teologia de les emocions i en funció de la persona anirem a cercar aquella forma de gestionar aquestes emocions. Però jo sempre el que recomano és aturar. Aturar, perquè, claro, quan estem tenint una conducta com aquesta, ens deixem dur per aquest tsunami emocional i d'estrès que tenim, a lo millor no és el nostre dia a dia, no? De pensaments, etc. Con lo qual, quan estem realitzant aquesta menjada, aquest àpat amb pèrdua de control, que jo no sé si m'he menjat unes 5 o 15 galletes, per exemple, que hi hagi un moment d'aturar i de respirar. Perquè moltes vegades no ens permetem aquest...
És fàcil de dir que fer, eh?
Sí, 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 és més fàcil recetar que aprendre, no? Però aturar i ser conscients i repartir-nos una sèrie de frases i després, si volem arrencar, però comprendre que un cop som conscients d'aquest tipus de gana que tenim, podem fer front a ella i que potser no és algo immediat, no és com, per exemple, anar a la peluqueria que vas i t'ateies els cabells i surts d'allà i ja ho tens fet, no? És algo gradual. Si nosaltres identificam que tenim aquesta mala relació amb l'alimentació, pues de forma gradual anar sortint d'això i a lo millor la meva conducta, si la faig 5 voltes per setmana, passar que sigui en 3 i després passar que sigui una. I si torna a recaure més voltes, pues no passa res. Sortir de l'autoexigència, no? Que a vegades s'acompanya i no deixa de ser un agavi, l'autoexigència. No? Con lo qual, pues, ser flexibles i començar pues, a fer aquestes passes i moltes més que se treballarien de forma individualitzada a consulta.
Molt bé. Vols afegir alguna cosa més sobre aquesta qüestió que hem abordat avui o no?
No, crec que no.
Molt bé. Doncs la Conxa Pisà, ja sabeu, el seu Instagram Alimenta la Vida. Allà també podreu trobar totes les seves dades de contacte i podeu contactar missatge directe. En fi, està molt feinada, treballa doncs, a diversos fronts per a entitats i empreses doncs, que la contracten, però encara doncs, segueix amb la seva consulta i en fi, qualsevol persona que necessiti doncs, això, assessorament i tractament en l'àmbit doncs, de la dietètica i la nutrició, doncs, sabeu que la tenim aquí.
Sí, volia comentar una petita cosa que dia 2 del mes que ve farem una xerrada cap a les 5:30 de l'hora baixa a l'hospital per l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Ah, molt bé.
Que xerrarem de... La xerrada serà mitos de l'alimentació en relació a pacients oncològics.
Va. Hi ha mites també de l'alimentació
sí,
en relació...
Sí.
Clar, perquè avui en dia, lamentablement, els pacients oncològics ja no són una minoria, o sigui, en fi, no és... Tard o d'hora, per exemple, els homes, les estadístiques diuen que un de cada dos homes al llarg de la vida tindrà un càncer. Les dones és una de cada tres, per tant, o bé tenim un familiar o un amic o altres mateixos que ens pot tocar això, i és interessant doncs, estar doncs, el més documentats possible. Dia 2, a les 5:30 de la tarda a l'hospital.
Sí, exacte.
Doncs aquesta xerrada amb la Conxa Pisà, col·laborant amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. Moltíssimes gràcies,
Conxa. Gràcies a vosaltres, com sempre.